Hola, com esteu? Benvinguts al podcast de RAC+1 sobre animals de companyia. Si dubtes entre posar-li al teu gos un collar o un arnès, avui et donarem la solució. I si havies pensat que la solució és un d'aquells collars elèctrics de punxes o d'ofegament, els experts t'explicaran per què és millor que te n'oblidis. Passejaries tu el teu gos lliure i sense corretja? En parlarem. Per cert, les estirades de corretja per corregir el gos poden causar-li problemes d'esquena tos crònica i convertir-lo en poc sociable. Paraula de veterinari. Collars, arnesos i corretges. Ens hi posem de quatre potes.
RAC+1 i WowEncat us ofereixen Animals de companyia amb Bàrbara Julve. Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
Ens espera avui a l'espai de visita Ricard Adán del Centre Veterinari La Sagrera de Barcelona. Aquest veterinari professor ens explicarà que el coll és un punt clau i que les pressions constants de corretja són molt contraproduents. A l'alternativa descobrirem què és la nutrició ortomolecular, com aconseguir l'equilibri del cos a través de suplements, com ara les vitamines, perquè les cèl·lules facin les seves funcions correctament. Ho farem amb la veterinària alternativa Mercè Rovira. I a l'Espai Va d'Animals tindrem la periodista de RAC1, Agnès Marquès. L'Agnès no només té a casa la Vilma, un gat de gairebé 7 anys, sinó que acaba d'adoptar en Duc un cadell de Golden. I avui l'educadora canina i advocada de la Fundació Fada, Anna Estaran, ens comentarà, entre moltes altres coses, perquè aposta pels arnesos en lloc dels collars i, a més, resoldrà la consulta que ens planteja el nostre oient. Esperem que no l'únic. El som tot orelles! No em diguis que havies pensat posar-li un collar de punxes a la Maia.
No, però he estat a punt de fer-ho algun dia, t'ho asseguro. Encara estira la corretja i quan ho fa estossega i s'ofega. Li hauria de posar arnès? Veig que el teu problema va agafant força, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. I no deu ser pas pels tangues que se'n passen alguns gossos, com diu el veterinari.
Vas tenir la Su? Molt bé, no?
Una producció.
Si vols tenir èxit de veritat, entrevista'm a mi i saca'l.
Ni grans ni petits. L'animal ha d'anar còmode amb el collar o l'arnès que porti. Però i si resulta que el gos no ens fa cas? Li hem de posar un collar d'ensinistrament elèctric, de pinxos o d'ofegament? Heu de saber que, segons molts educadors canins, es tracta d'uns collars perillosos que causen dolor i estrès i que perjudiquen la socialització dels animals. Si voleu saber més de tot això, en parlem ara amb Anna Estaran, educadora canina i advocada de FADA, la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa Animal. Anna, benvinguda, com estàs?
Bé, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Anna, arnès per a gossos o millor collars? Què hem de fer?
Bueno, nosaltres, des del nostre punt de vista, sobretot educacional i de comoditat del gos, preferim sempre l'arnès que no pas el collar. Inclús, és important dir que és una cosa que també es ve estudiant, no?, pels experts, que, per exemple, el maig de 2020, la Universitat de Nottingham, de Regne Unit, va considerar que cap collar és adequat perquè el porti un gos, no? I és molt significatiu aquest estudi. I per això preferim sempre l'arnès i un arnès que sigui adequat, no? Que no causi danys físics, que sigui adequat per l'animal a nivell de tamany, que no comprometi el moviment. Sempre entenem que l'arnès és molt més còmode per l'animal, independentment de si tira o no, perquè hi ha molta gent que considera que amb el collar tiren menys, però això no és veritat i hem de recordar que el coll dels nostres gossos està directament, hi ha la tràquea, hi ha les cervicals, hi ha els músculs i amb els collars poden danyar-se.
I aquests altres tipus de collars, els d'estrangulament, impulsos elèctrics o els d'ofec, com perjudiquen els nostres animals?
Bueno, no són gens recomanables pel tema dels collars d'ofec, produeixen dolor i incomoditat a l'animal i ens poden portar problemes de comportaments com agressivitat cap a altres gossos o inclús cap a nosaltres per aquesta pròpia incomoditat. I, per altra banda, els collars elèctrics o també anomenats d'impulsos pues, són, òbviament, cruels perquè infringeixen un càstig al gos i intenta corregir una conducta sense saber què la motiva. No? I ja l'Associació de Veterinaris Espanyols de Petits Animals ha indicat que són totalment, no es recomanen sota cap concepte perquè generen estrès i ansietat.
Hi ha alguna llei específica que els regula aquest tipus de collars?
Bueno, sí que és cert que la normativa europea indica que no es pot infringir dolor als animals i llavors podríem encabir, no, en aquesta normativa aquests tipus de pràctiques. Sí que és cert que hi ha països com Holanda i Regne Unit que han expressat intenció de prohibir-los, o inclús a Holanda ja són il·legals, i a Espanya el que passa és que les comunitats autònomes hi ha algunes que ho regulen i altres no, i sí que és cert que hi ha municipis, com per exemple el de Barcelona, que prohibeix aquests tipus de collars. Els elèctrics sí que és cert que no els menciona, però els d'ofec sí que es prohibeixen.
I a nivell de comportament, m'imagino que els deu afectar, no?, l'ús d'aquest tipus de collars. Com?
Bueno, clar, si entenem que el dolor és una de les principals causes d'alteració de comportament, doncs hem d'entendre que pot implicar doncs això, no? Que estiguin més irascibles, que tinguin problemes d'agressivitat o de reactivitat. És com quan nosaltres tenim un mal de queixal, no?, que estem més irascibles.
I més enllà d'això, Anna, com ho veus? Els gossos haurien d'anar deslligats sempre?
Nosaltres entenem que si són gossos que poden comportar-se adequadament amb altres animals i també amb les persones, haurien de poder anar lliures perquè és la manera més etològica i adequada per ells, per relacionar-se sobretot.
Doncs moltes gràcies, Anna, per totes aquestes explicacions entorn a aquests collars polèmics. Ara ja ho tenim més clar que mai. Fins una altra.
Moltes gràcies.
El cull del gos és més delicat del que creiem. Problemes d'esquena, dolors en vèrtebres, tos crònica, problemes oculars, mal a les articulacions, són només algunes de les conseqüències d'estirades de la corretja continuades i pressions. Anem de visita amb el veterinari i professor Ricard Adán del Centre Veterinari La Sagrera de Barcelona perquè ens expliqui aquestes problemàtiques i, sobretot, com solucionar-les. Ricard, benvingut. Com estàs?
Hola, ben trobats. Aquí estic.
Ricard, per què el coll és una zona tan sensible?
Doncs perquè el coll és la zona de contacte entre el que rigeix tot l'organisme, que és el cervell, i el cos. I és per on entra tot el que és la nutrició, tant els aliments com la beguda, com l'aire a través de la tràquea. Per tant, és una zona molt estreta que passa molta informació. I a l'aire passa a través de la tràquea, que és la que més externa tenim. Per tant, qualsevol cosa que pugui pressionar aquí dificulta la respiració, pot dificultar el reg sanguini perquè hi ha les artèries caròtida i la vena jugular que estan al costat, i a més pot provocar problemes cervicals, perquè la unió del cervell, del crani amb el cos, són les vèrtebres cervicals, que hi ha unes musculatures al voltant molt potents i que es poden contracturar.
I quins danys podem ocasionar al gos? Si li corregim el fet que estiri de la corretja, doncs amb una altra estirada encara més forta.
Doncs el que podem fer és poder col·lapsar la tràquea o crear petites irritacions. Amb petita intensitat podem provocar tos crònica, irritacions a la tràquea, i a gran intensitat podríem arribar a trencar la tràquea. I també podem dificultar el reg sanguini al parar el reg de la jugular o la caròtida i provocar contraccions que després donarien problemes cervicals que poden ser fins i tot crònics. Tot depèn de la intensitat, però qualsevol agressió en aquesta zona tan delicada sempre pot portar conseqüències.
Vaja, moltes i moltes conseqüències pel que veiem. Hi ha gossos, però, Ricard, que siguin més propensos a tenir problemes d'ofec?
Sí, hi ha gossos que tenen més dificultat respiratòria. Són els que anomenem els braquicefàlics, els que tenen el morro xato, perquè tenen una entrada a la trufa d'aire més petita i tenen el paladar més llarg, perquè el morro, al ser més curt, s'allarga el paladar, i això pot col·lapsar molt la respiració. Són aquells que són el boxer, el bulldog, el carlino, el pug, el cavalier, tots aquells que sembla que li hagin tancat la porta als nassos. Tenen més dificultat respiratòria, per tant, qualsevol mesura que dificulti l'entrada d'aire els pot donar fins i tot un col·lapse total.
I quines conseqüències pot tenir en l'animal un coll elèctric, un de pinxos o un d'ofegament, per exemple? Són conseqüències més greus, és clar.
Sí, aquests collars el que busquen és un estímul negatiu perquè deixi de fer alguna cosa. O sigui que el que fan són càstig. Els collars elèctrics poden crear cremades, els ofecs poden arribar a trencar les tràquees i les estructures al voltant del coll. Per tant, aquests estan pensats per crear un càstig en alguna cosa que no volem que faci l'animal, o que no vagi a algun lloc, o que rectifiqui la seva direcció, o que no estiri. Per tant, estem creant una educació que no és la que últimament, des de fa ja unes dècades, estem ja oferint tots els etòlegs, els sensibilitzadors i els veterinaris. Hem d'educar en positiu. Què vol dir? Que ha de tindre un premi quan fa les coses bé i no ha de tindre un premi quan fa les coses malament. I aquests tipus de collar el que provoquen és un càstig immediat. I això pot provocar més por que no pas un aprenentatge a llarg termini.
Doncs moltíssimes gràcies, Ricard, per acostar-nos a aquesta problemàtica derivada dels collars. Pel que has explicat, veiem tres grans consells: ben equipats, no estirar de la corretja i, sobretot, reforç en positiu.
Això mateix. Tot s'ha de fer sempre en positiu, perquè si no creem un mal aprenentatge.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins una altra.
La nutrició ortomolecular està enfocada en la rehabilitació celular i el restabliment de l'equilibri químic de l'organisme. Com s'aconsegueix? Quins nutrients se li donen a l'animal i amb quina base? Avui dediquem l'espai de l'alternativa a parlar d'aquesta teràpia i ho fem amb una experta en la matèria, Mercè Rovira, veterinària alternativa de Barcelona. Mercè, benvinguda, com estàs?
Hola, moltes gràcies, Bàrbara, per convidar-me al teu programa. Molt contenta d'estar aquí.
Mercè, en què consisteix exactament aquesta teràpia?
Doncs es basa en la suplementació als animals o a les persones doncs dels nutrients necessaris, perquè les cèl·lules puguin exercir correctament les seves funcions, no? I perquè puguin desenvolupar-se d'una manera correcta. Aquests nutrients essencials doncs, solen ser les vitamines, els aminoàcids, els àcids greixosos, tots aquests nutrients que nosaltres coneixem de sempre, no?
I què és el que pot provocar un desequilibri en aquestes cèl·lules?
Doncs una alimentació incorrecta, molts factors ambientals, com per exemple la contaminació ambiental a nivell de metalls pesats. També s'ha de tenir en compte avui en dia que, per exemple, el que són els aliments que nosaltres consumim, hi ha moltes deficiències també ja de per si, simplement perquè els terrenys on es conreen, per exemple, doncs els sòls ja no són el que eren com fa uns 20 o 30 anys, no? S'han perdut molts nutrients, no? Degut a un excés en el conreu d'aquests aliments i per altres factors, no? Com pesticides, molts productes bioquímics que s'han utilitzat, etc etc. Això el que fa és que els sòls s'han sobresaturat, s'han desmineralitzat i tot això fa que encara que nosaltres ens alimentem d'aliments que en principi siguin correctes i que siguin bons, doncs que en principi també poden tenir unes deficiències importants.
I com determineu que li falta a l'animal? És a dir, per administrar-li un suplement o altre, com ho valoreu, això?
Bueno, primer depèn de la malaltia. En primer lloc, pensa que estem parlant d'elements essencials, d'entrenys essencials, que ja de per si ja t'indiquen, segons el tipus de malaltia que tingui, el tipus de suplement que necessitaria, no? Si és un problema, per exemple, articular, doncs segurament necessitarà antiinflamatoris, antioxidants, etc. El que passa és que també en termes generals solen ser aquests nutrients essencials hi ha característiques de diferents malalties i de diferents òrgans. No? Són, diguéssim, suplements que servirien una mica per tot en general. Tant si són per problemes ossis, per problemes hepàtics, per problemes renals, sempre hi ha una base d'un excés d'oxidació en l'organisme, un estrès oxidatiu exagerat que dona lloc als famosos radicals lliures. Això fa que la cèl·lula emmalalteixi. També hi ha una base d'inflamació a la cèl·lula, això fa que també l'animal doncs emmalalteixi, l'òrgan emmalalteixi. Llavors, tot això, tots els nutrients aquests essencials, ja, molts d'ells ja de per si actuen a nivell d'una base ja que tenen totes les malalties, que és la inflamació i un excés d'oxidació. No?
I aquests suplements es donen en pastilles?
Sí, solen ser en pastilles, en càpsules, generalment, sí. Sí, sí. I són fàcils de donar, perquè es poden donar en càpsules, es poden obrir, es poden donar amb el menjar sense problemes.
Val. I quines dolències, Mercè, has tractat i has vist bons resultats?
Doncs malalties infeccioses, malalties parasitàries, tipus la leishmània, animals que estan molt debilitats pel que sigui, per les malalties o per, jo què sé, perquè han passat per alguna cirurgia, etc. Llavors això els reconstitueix bastant.
I va bé, diguéssim, per totes les edats dels gossos, també especialment pels més vells, potser.
Sí, sí, pels més vells també. També hi ha una, per exemple, hi ha alguns components específics que es donen també en animals que ja són geriàtrics, que els ajuden una mica millor a que l'envelliment celular doncs, disminueixi i que el metabolisme es realitzi d'una manera més correcta. Sí, sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Mercè, per explicar-nos en detall aquesta teràpia per ajudar l'organisme a trobar el seu propi equilibri.
Moltíssimes gràcies a tu, Bàrbara, per ajudar-me a estendre aquest tipus de teràpia. Gràcies, moltes gràcies a tu.
I avui tenim amb nosaltres a la periodista de RAC1, Agnès Marquès, presentadora i editora del 9C. L'Agnès té a casa la Vilma, una gata de gairebé 7 anys, i des de fa un mes han adoptat en Duc, un golden de pèl entre blanc i crema. Com es portaran els animals entre ells, com gat i gos, o tot el contrari, ens ho explica l'Agnès, que avui és la protagonista a l'espai Va d'Animals. Agnès, què tal, com estàs?
molt bé, encantada de saludar-te.
I nosaltres de tenir-te avui en el podcast. Com és el dia a dia amb aquests dos animals, amb aquestes dues bèsties que tens a casa?
Home, t'he de dir que amb la gateta Vilma, que ja té 7 anys, estàvem molt tranquils perquè és una gateta molt dòcil, a més, ja saps, els gats són molt independents i van a la seva, i ara ha arribat en Duc, que a més de ser un gos que és molt més dependent i que comparteix moltes més estones amb la família, a més és un cadell que s'està fent gran cada hora, jo diria que creix cada hora, creix alguna cosa, i que està molt juganer, és molt divertit, i per tant estem entretinguts, et diré.
I per què vau decidir adoptar aquest cadell d'encara no 4 mesos?
Doncs mira, perquè ens agraden els animals, ara fa temps que estem vivint fora de Barcelona, en un entorn de natura, que tenim espai, i ens ho havíem plantejat alguna altra vegada, però les condicions no eren les d'ara, no? I ara és un moment com ideal, i a més tenim una nena petita, de 4 anys, i és com, bé, l'etapa de vida d'un gos, és l'etapa de creixement també de la nostra filla, i si creixen de la mà creiem que pot ser molt xulo també.
A tu els animals, de fet, t'encanten, havies tingut gats, també gos, no? I quan tenies 12 anys em vas portar una casa de gatet.
Va ser la primera experiència perquè sempre demanàvem la meva germana i jo tenir algun animalet i els pares fan el que fan la majoria i fan bé de dir no, ara no. Així que em vaig empescar que un gatet de res devia tenir 3 o 4 mesos, que estava abandonat al carrer, que anàvem a dur-li menjar de tant en tant, m'havia seguit amb un trajecte de 2 quilòmetres que jo vaig fer caminant amb una amiga, el gatet que havia el palmell de la meva mà de 12 anys. I en fi, aquell gatet, al final, els meus pares, òbviament, no s'ho deurien creure, però total que el resultat va ser que es va quedar 21 anys a casa. Jo em vaig independitzar i el gat encara va quedar a viure uns quants anys més a casa, els meus pares.
Perquè què t'aporten, no?, els animals? Quina és la interacció que tu tens amb ells?
Jo crec que és companyia, no? I a més hi ha alguna cosa de la convivència entre espècies, del diàleg entre espècies, és molt estrany perquè, però tant els gats que he tingut, que n'he tingut 3, com els gossos, que n'he tingut 2, t'entenen amb... O sigui, tenen una... Com ho diré? Tenen una capacitat de connexió amb les persones diferents, no? Els gats sembla que no hi siguin, que no sàpiguen, però com se t'apropen, com se't posen a sobre, no? Jo crec que sí que hi ha algun tipus de connexió. I amb els gossos jo crec que encara més, o sigui, es nota molt la diferència, eh? O sigui, tenen un nivell de comunicació com més sofisticat.
Sí, és que són molt observadors, no? I ens coneixen cada petit detall, moviment, gest, no?
Sí, fem les rutines, no? Com les coneixen també. Com saben ells també demanar, no? A vegades, no sé si la gadeta no té menjar i té gana, com t'ho fas saber?
Sí, no? Sí,
és molt evident, sí.
Són uns experts en comunicació. Agnès, per acabar, recomana'ns un llibre o una pel·lícula que t'hagi agradat i on els animals siguin els grans protagonistes.
Em m'has fet pensar en una que vaig anar a veure quan era petita, devia tenir 10 anys. I em va impressionar molt perquè vaig pensar que anava a veure una pel·lícula com molt dolça i em vaig trobar com la realitat, eh? La pel·lícula és L'Os, és una pel·lícula de finals dels anys 80 i no és una pel·lícula per nens, no? Quan ets nen, L'Os és el peluix, no? I clar, no, és una pel·lícula que ensenya doncs l'agressivitat, la naturalesa de l'os, fantàstica, però per viure a la muntanya, i les dificultats també de l'entorn, no? És, a més, l'os és un cadell que se li mor la mare i l'adopta un altre os. És una pel·li forta i em va impressionar molt.
Sí, una pel·li molt, molt, molt impactant. Agnès, moltíssimes gràcies per parlar-nos de la Vilma, d'en Duc, de tots aquests animals que us acompanyen a casa vostra. Gràcies per deixar-nos entrar.
A tu, gràcies.
Amb la proposta de l'Agnès Marqués arribem al final del podcast d'avui dedicat als collars, als arnesos i les corretges. Ara ja tens més clar què posar-li, oi? I els riscos d'anar amb la corretja sempre tensa. Els protagonistes d'avui ens ho han deixat ben clar. En el proper capítol, més.
RAC+1 i Wowancat us han ofert Animals de companyia amb Bàrbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
T'imagines menjar sempre el mateix? Wow and Cat és un concepte nou d'alimentació per a gossos i gats dissenyat per veterinaris i biòlegs.
Cuinem perquè els nostres peluts mengin cada dia un plat diferent. Carn, peix, fruita, verdures... Al·lucinaràs com els hi agrada.
Visita'ns a wowandcat.com i descobreix el real food dels guaus i els cats.